l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Bona tarda, són 8:15, benvinguts al Tribuna Preferent d'avui dilluns 21 de setembre del 2020, segon Tribuna Preferent de la temporada i el primer després de la derrota, després de l'estrena del Centre d'Esport Sabadell a la Lliga Smartbank. Han passat 48 hores pràcticament després d'aquesta desfeta de l'equip d'Antonio Hidalgo a Vallecas contra el Rayo Vallecano. Hi ha hagut temps per pair aquest inici del Centre d'Esport Sabadell per saber què va fer bé l'equip, que es va fer malament també, però aquesta estrena ens va deixar, més enllà d'aquest mal cos per haver perdut els 3 punts en el minut 88 de partit, bones sensacions pel que fa al plantejament de l'equip, un equip, un Sabadell en quadre, un Sabadell amb molt pocs efectius de la primera plantilla en aquest primer partit de la temporada i, sens dubte, a hores d'ara, una de les urgències més fonamentals, podríem dir, de l'equip abans que es tanqui el mercat el pròxim 5 d'octubre. De seguida comencem a analitzar el que ens va deixar de si aquest Rayo Sabadell. Abans us recordem que hi tenim a les vies de so el Roger Benet, que servidor Pau Vituri us saluda en nom dels esports d'aquesta casa i que hi podeu dir absolutament la vostra, el que vulgueu, a Twitter amb l'etiqueta TP946 i entrar cada setmana en el sorteig de marxandatge oficial del Centre d'Esport Sabadell. Vol dir, Roger, que hem de saludar els convidats avui.
Participa a Twitter amb l'etiqueta TP946.
Dos minuts i mig per sobre del punt de 8:15 del vespre, dia gris, aquí a la ciutat de Sabadell. El Centre d'Esport Sabadell s'ha entrenat avui a Sant Oleguer per començar a preparar el partit, el desplaçament del pròxim diumenge a les 4 de la tarda a Mallorca. El Visit Mallorca Estadi a Son Moix serà, com diem, el segon partit de la temporada. Giro el meu cap lleugerament cap a l'esquerra, cap a la pantalla, perquè ja ho vam explicar l'altre dia, situacions d'avui dia, de la pandèmia, del coronavirus, no podem tenir, com ens agradaria, els nostres tertulians encara, i sembla que anirà una mica per llarg el tema, aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell. Per tant, una altra vegada, toca fer tertulia per Skype i, com vaig fer la setmana passada, agrair-los també la seva predisposició absoluta a fer-ho en aquest format i segur que tot sona a la mar de bé. Començo, Joan Barberà, company de la xarxa, ara fa uns minuts t'escoltàvem aquí al Notícies Vespre, amb tota la situació del tenis taula. Què tal, com estàs?
Què tal, Pau? Bona tarda.
Si algú va una mica perdut, i ara farem aquesta pinzellada del tenis taula, les lligues nacionals fins al 9 de gener no comencen. Déu-n'hi-do, eh? Quina diferència amb el futbol, que pràcticament allò s'ha hagut de jugar sí o sí.
Jo crec que és la decisió més coherent, no començar fins al 9 de gener. Per exemple, notícia d'avui, de fa poquetes hores, per exemple, la Lliga de Veterans, que té molt bon nivell a Barcelona i que cada dimarts, dimecres, dijous, més de 500 jugadors recorren a Catalunya. Aquest any no hi haurà lliga, és a dir, la notícia en el tenis taula, a banda de les lligues estatals, és que no hi haurà lliga de veterans, que ja et dic, un nivell altíssim, amb jugadors de divisió d'honor, de primera nacional, de segona nacional, no hi haurà lliga. Jo crec que en el futbol professional viurem ajornaments, com s'ha viscut aquest cap de setmana amb el bàsquet, però jo crec que de tercera divisió, de segona B cap avall, i esport formatiu, a l'ordre del dia estaran els ajornaments setmana sí, setmana no. Per tant, jo crec que en tenis taula la decisió de la federació de no començar les lligues és el millor que es podia fer. Sí, i a més, en un esport com el tenis taula, que és un esport individual i que, clar, que pots fer competicions individuals i no afecten a l'equip o les baixes que puguis tenir en els diferents equips.
Si et demano un titular ràpid del que va ser per tu el Rayo Sabadell, com em titularies la crònica o passades 48 hores, quines sensacions et deixen en forma de titular l'estrena del Sabadell?
Ah, un titular fàcil seria regús a gradols, perquè al final el Sabadell va competir, i a mi jo és que estic futbolísticament enamorat d'aquest Sabadell d'Antonio Hidalgo, i crec que la categoria és tan i tan complicada que el que està clar que aquest any partits com el del Camp del Rayo serà una constant durant tota la temporada. Jo et diria sabor agradols, però amb plena confiança amb aquest Sabadell perquè competeix.
Enric Lozano, què tal, com estàs? Bon vespre.
Bon vespre.
Quines sensacions et va deixar tu l'estrena del Sabadell?
Doncs comparteixo bastant amb el Joan. A mi la sensació va ser bones sensacions, però va faltar això, és a dir, potser agradar-se pel tema del resultat, perquè et marquen el minut 87, crec que és, i possiblement això, però a mi l'equip em va agradar, sobretot fins al minut 60, que crec que coincideix més o menys amb el canvi per les molèsties de l'Escoc. Fins a aquell moment el Sabadell estava competint d'això i estava posant el Rayo, que sí que arribava, però no arribava amb allò amb molt perill, però arribava, però no feia allò un domini, sinó que el Sabadell robava la pilota molt amunt. I feia això. L'únic que sí que és veritat que en el moment, jo crec que l'última mitja hora, jo crec que a nivell físicament va fer un baixón i el Rayo va posar una marxa més i mira, i al final doncs es van marcar, però total confiança, realment, en aquest equip. Ens l'ha demostrat l'últim any.
De seguida us pregunto també, i entrem en matèria, i us pregunto si us preocupa aquesta manca d'efectius. De fet, ho explicàvem l'altre dia al Sabadell en joc, també avui a l'Hotel Suís. És que, clar, al final el Sabadell es plantava a Vallecas amb 15 jugadors de camp. Hi havia 4 canvis per entendre'ns que fossin de camp a la banqueta. Els carrilers, Òscar i Josu, Néstor Querol també, un dels herois de l'ascens, i Jesús Olmo, sobre qui s'ha personalitzat, potser en excés, també us preguntaré ara, les errades dels gols, o se l'ha responsabilitzat massa quan és un jugador que fa 13 mesos que no jugava un partit oficial. Acabo amb les presentacions. Alejandro Triviño, què tal, com estàs?
Molt bones, molt bé, vosaltres?
Aquí estem amb aquesta tertúlia virtual. Et volia preguntar també per això, no? Per com espai tu l'estrena del Sabadell, què t'ha semblat?
Doncs molt a la línia, molt a la línia, de veritat. A mi es va notar, jo crec, molt, i el Rayo, la victòria del Rayo va ser justa, les coses com són, i es va notar que era un equip que és clar candidat a l'ascens, segons el meu parer, i que és clar candidat a la permanència. Però dit això, vam competir, i vam competir contra un Super Rayo que al final, qui entrava de la banqueta, crec que seria titular al nostre equip. I vam competir tenint el quadre que teníem de baixes i sent un recién ascendido. Jo crec que això té molt de mèrit, té molt de mèrit. I com ha dit el company, al final quan acabes la tripleta de centres titulars amb el lateral dret de l'any passat, i amb Jesús Olmo, que havia jugat l'any passat només 35 minuts amb el Castelló, lo lógico és que s'acabis on va acabar la cosa.
Doncs hem posat ja sobre la taula els tres convidats que tindrem a la tertúlia d'avui, per tant, entrem en matèria. Vaja, vosaltres heu fet una radiografia ja bastant, bastant extensa del que ha estat aquest debut contra el Rayo Vallecano. D'entrada, deixeu-me començar, ni que sigui pel que a nivell d'immediatesa ens ocupa més a hores d'ara. En aquest sentit, estem esperant el comunicat oficial del Centre d'Esport Sabadell al voltant de la lesió de l'Aleix Coc. Us explicàvem amb el Sergi Garcés aquest migdia a l'Hotel Suís que les primeres exploracions, insistim, les primeres exploracions, no en aquest cas les proves mèdiques, parlaven d'un cert optimisme al Centre d'Esport Sabadell respecte a la lesió de l'Aleix Coc. Semblava que podria ser un cop. A partir d'aquí, evidentment, estem a l'espera de més proves, estem a l'espera de saber què diuen els especialistes al voltant de la lesió i com evoluciona també el central tarragoní durant la setmana. Hem vist que portava, a través de les xarxes socials, portava en venada aquesta cama on es va fer el cop. Però vaja, estem, com diem, a l'espera d'aquest comunicat, i si es confirma que serà una cosa menor, una cosa no tan menor, però que encara podria entrar dins de la normalitat, o si ens hauríem de preocupar una miqueta més. El que està clar, i no sé qui vol disparar i qui vol obrir el foc, però vaja, Aleix Coc, pilar fonamental de l'equip, i no sé si creieu que va ser una de les claus del partit del dissabte, que el fet de, arran de la lesió, el Rayo va apretar, van arribar els dos gols, què us sembla? Joan, començo per tu, va.
Els dos gols van ser pilota aturada, va condicionar totalment.
El primer una centrada lateral, però al final també va ser, en una centrada a l'àrea, sí.
Sí. És a dir, l'absència en aquell cas, quan canvien l'Aleix Coc, quan l'han de substituir, evidentment canvia el Sabadell radicalment, però clar, també estaves veient un Rayo Vallecano que apretava. Condiciona el resultat per l'estat de forma i pel nivell del protagonista i del futbolista, i també perquè el seu substitut, com tu deies, portava 13 mesos inactiu. És a dir, jo crec, i potser algú s'enfada, però jo crec que ha sigut injust des que va acabar el partit amb Olmo, amb Jesús Olmo s'ha sigut injust, és a dir, porta 13 mesos sense jugar, és a dir, no tenies una altra solució, surt al camp. Si això a Jesús Olmo li passa amb 10 partits jugats, doncs potser el pots criticar, però crec que ostres, pobre nano, és a dir, una persona que ha patit el que ha patit ell, haurien de tenir una mica més de consideració amb el futbolista. Veurem si està o no està, però d'entrada, si el Sabadell considera que ha d'estar i els entrenadors consideren que ha d'estar, serà per algun motiu. I amb aquesta baixa, amb aquesta absència, evidentment, quan marxa l'Aleix Coc, tot canvia, però el Rayo ja estava apretant, és a dir, el Rayo va demostrar que és un clar candidat a l'ascens aquesta temporada. És que, clar, no vam jugar al camp d'un equip de segona B o de tercera divisió, no, vam jugar al camp del Rayo Vallecano, que és un equip que vol lluitar per pujar a primera divisió, per tornar a primera divisió, i que de ben segur estarà entre els 6 primers.
Al final, Enric, també, el que dèiem, no? Avui també, per exemple, a l'Hotel Suís. És que al final, Jesús Olmo, teòricament, no havia de jugar aquest partit. Vull dir, al final estava a la convocatòria, però ell mateix va dir que necessitava potser un parell de partits més de pretemporada per agafar rodatge, però sense aquest infortuni probablement no l'hauríem vist encara.
Bueno, és que després, de fet, la pretemporada del Sabadell ha sigut curtíssima. Han sigut 4 partits de pretemporada i així. I crec que d'aquests 4 partits de pretemporada Jesús Olmo ha jugat molts pocs minuts. Que jo recordi.
Els últims 15 contra l'Andorra i prou.
Clar, sí, i està. Sí, un jugador que està 13 mesos sense jugar, juga 15 minuts de pretemporada, que en total són els minuts que són, i després surts amb un camp del Rayo, que el Rayo estava apretant, que això és l'altre, que fa temps que no se sent jugador, perquè ell suposo necessita molt allò, no pots fiscalitzar-lo. És a dir, era el que havia de sortir. Jo per dir que sí, quan estava a l'Aleix, doncs, a veure, té el seu pes, jo crec que és del puntal d'equip en defensa, és la referència en defensa. Ara mateix ho va demostrar la temporada passada i ho va demostrar fins que es va lesionar. També jo crec que, sí, crec que ho deia per Twitter jo, és a dir, crec que s'han d'extreure coses molt positives de tot, però també s'ha de veure i s'ha d'acabar d'engranar l'equip, engranar la defensa, etc. I més sí, s'han fet 4 partits de pretemporada, però ja sabem com són les pretemporades. És a dir, no es veu realment, es veu les coses, es veu a mesura que va la Lliga. Jo crec que si comencem a posar la culpa a Olmo, a ell, un jugador que ha passat el que ha passat, dirà, és que no, això és el que penso. És a dir, se l'ha de donar el vot de confiança.
Trivi, tu què dius?
No... Gairebé res més a fallir. La cosa és que vam sortir amb una tripleta de centrals titulars, que eren Grego, Aleix Coc i Jaime. Aleix, que és el baluard en defensa, que em recorda salvar la distància a Quico Olivas i de més, va caure, i quan cau la nostra principal... A més, van ser per altura. Els gols van ser per altura. El primer, el segon sí que és veritat que remata sol, però al final va ser joc aeri. Vulguis que no. Llavors, clar, que tu perds la referència defensiva aèrea és molta, i una altra referència que pot ser Jaime a pes, clar, Òscar Rubio i Olmo no li pots demanar que rematin de cap, que no li pots demanar. Llavors, clar, això és bàsic i fonamental. I a nosaltres ens arriben a dir les últimes jornades, Covid a part, les últimes jornades de l'any passat, que jugaríem amb 3 centrals que fossin Grego, d'acord, Òscar Rubio i Jesús Olmo, i no ens ho creiem. Doncs ens ho hem d'imaginar a segona divisió al camp de tot un Rayo. La circumstància va ser la que van ser i ja està. I no podem culpabilitzar tampoc a Jesús Olmo. Va ser culpa error seu el primer gol, segurament. Però un jugador inactiu que porta una temporada inactiva...
Sí, al final estem parlant més també d'un cúmul de desgràcies que han vingut en les últimes setmanes, en forma de lesions, en forma d'absències i en forma també que al final, circumstàncies del mercat d'enguany, que ja ho hem parlat algunes vegades aquí a l'Hotel Suís, per exemple, se n'ha parlat amb l'Adri, que l'Adri és del Parer, recordo que sempre diu que ell hauria de començar la temporada i amb l'inici de la temporada, jornada 1, les plantilles haurien d'estar tancades. I a partir d'aquí, escolta, espavila't i cap endavant. Clar, estem parlant que es dona la circumstància que enguany es tanca el 5 d'octubre, amb la qual cosa alguns equips hauran jugat ja 4 partits. Això et dona una idea també de que molts, no?, poden estar esperant a l'últim moment per acabar de tancar les seves plantilles. I el Sabadell, evidentment, no és aliè en aquest mercat, no? És partícip d'aquest mercat, d'aquest ritme que marca el futbol, i segurament li agradaria tancar les operacions abans. Però vaja, el que deixa patent, evidentment suposo que estareu d'acord que s'ha de reforçar ara aquesta línia, i més amb aquesta possible absència de l'Escoc. Veurem si arriba o no al partit del Mallorca o si s'ha de perdre algun més, no, Joan?
Jo crec que sí, però jo crec que a banda de que l'Escoc s'hagi fet mal, veurem a veure què succeeix, si pot jugar ja diumenge al camp del Mallorca, si s'ha d'esperar contra l'Espanyol, que a vegades també depèn de quin tipus de cops o lesions, també una mica de prudència, i ara que acaba de començar la temporada també aniria bé. Però jo crec que al marge de que va ser important a partir de la baixa de l'Escoc el que es va viure aquest cap de setmana, jo crec que el Sabadell en defensa s'ha de reforçar, és a dir, necessita un defensa central i, per tant, és una posició que jo crec que deu ser prioritària ara mateix per al conjunt arlequinat pensant en el futur, igual que també mirant davant, és a dir, allò, al final, quina és la columna vertebral del futbol, no? Porter, no? Defensa...
Migcampista i davanter, no?
I davanter centre, no? I un gran golejador, és a dir, clar, a mi si em dius quines posicions reforçaria, jo serien aquestes dues, un central i un davanter centre.
Bé, deixeu-me també rescatar coses positives del partit. Enric, Trivi, vosaltres amb què us quedeu, què us va agradar especialment del Sabadell el dissabte?
En el meu cas, sobretot la intensitat que van posar, sobretot a la primera part sobretot els primers instants de la segona, la intensitat que posaven de córrer, de pressionar i tot això. O sigui, jo crec que va sortir valent, va sortir no esperar al darrere, sinó anar a buscar el que seria robar la pilota el més a prop de l'àrea del Rayo. I es va notar que sí que estava intentant mossegar, no deixar-los pensats, etc. I l'altra cosa que em va agradar molt, i una altra que també va patir molt l'any passat, és Antonio Romero.
Antonio Romero, per cert... l'heu triat vosaltres com a millor jugador del partit, amb el 32% dels vots, em deia el Sergi Garcés fa una estona. Bones notícies també, que un jugador que ens va il·lusionar la pretemporada del curs passat, la 2019-2020, va ser segurament fins al moment de la lesió a Llagostera un dels jugadors més destacats, que pugui ser una peça fonamental. Pregunta a tu, Trivi, també, no sé... De les cares noves, perquè hi havia moltes cares noves ahir al Sabadell. De fet, abans us repassàvem també, tenim Ian Mackay, tenim Aleix Koch, Grego Sierra de l'equip de l'any passat i faves comptades, i Ever Pena que va arribar a mig curs, i clar, és que era un Sabadell, clar, i Antonio Romero evidentment que no va poder jugar l'any passat, per tant era un Sabadell peça per peça poc reconeixible, sí en el seu esquelet, en la seva forma de jugar, però nom per nom poc reconeixible.
Sí, sí, a mi em va enamorar el partit contra el Huesca, i contra aquest em va enamorar un de Barrena. Aquesta posició de mig centre defensiu, sí que és veritat que va cometre un parell d'errors de passades fàcil, suposo que pel tema del debut amb el Sabadell, etc. Però és un jugador que es nota que en aquests dos partits, que tampoc hem de treure excessives conclusions, o en aquest partit més del Huesca, però crec que és un nano que tiene pozo. Que sap que està jugant a segona divisió, i hi havia d'altres que es notava, és normal, que es notava que estaven debutant o que estaven més nerviosos. Jo crec que un de Barrena ens pot donar una peça fonamental en aquest Sabadell, fonamental. I és el jugador, si haig de concretar, és el jugador que a mi més em va agradar. Ahir no, dissabte.
Ahir ho deies tu també, Trivi, no? Segurament... el Sabadell es trobi fins i tot en una mena de pretemporada, no? Que no hagi acabat encara la seva particular pretemporada. No sé, Joan, a tu si et va agradar alguna de les cares noves, especialment, de l'equip ahir.
A mi el que em va agradar és que jugués un tio de Sabadell.
David, estàs,
no,
eh?
No, no. És a dir, al final, ostres, que en un club hi hagi gent de la ciutat o que s'ha format a la ciutat o en un club de la ciutat o en aquest cas en el Centre d'Esport Sabadell, jo crec que ha de ser algo d'orgull, no? El que està clar és que els nous fitxatges els hem d'anar veient, a veure com funcionen, com encaixen en aquest equip d'Antoni Hidalgo i de Juvenal, però crec que és molt positiu, no? Que va ser per una circumstància, sí, va ser per una circumstància perquè hi havia pocs jugadors, no? Tenies quatre canvis per fer en el debut. Però, ostres, jo crec que és algo que si pot anar passant i pot anar succeint posteriorment, crec que és algo molt positiu per una entitat com el Sabadell, no? Jo crec que els nous necessiten temps i els nous poden aportar molt. És a dir, jo crec que s'ha de ser i s'ha d'estar tranquil i s'ha de confiar plenament amb el que pot succeir aquesta temporada en una categoria que no té res a veure, és a dir, no es pot comparar la segona B amb la segona A.
Què diuen els arlequinats a les xarxes socials?
Bé, doncs, com us hem preguntat fa una horeta, també a Twitter, us hem preguntat què us va semblar aquesta estrena del Sabadell a la Liga Smartbank. Us volem donar veu cada setmana, evidentment, i sobretot entrar en aquest sorteig de productes oficials del Centre d'Esport Sabadell cada setmana aquí al Tribuna Preferent. Si voleu opinar, si voleu dir la vostra, ho podeu fer a Twitter amb l'etiqueta TP946. Llegeixo alguns missatges, per exemple, que ens han arribat. Per exemple, el Raúl Chao ens diu: sensacions agradolces, molt bon partit de Romero, Juan Hernández, imagino, i Ever Pena, però el partit va canviar amb la lesió de l'Aleix Coc, fa falta fitxar un central. El Jaime, que ens deia: un gran partido, poniendo en apuros a un gran equipo que va a pelear por ascender, una pena el gol en los 10 minutos finales, hay que defender esas jugadas mejor y nos falta fichar un central en la mateixa línea. Al José Antonio Martín Utrera, que ens deia: inicio esperanzador, dando la cara contra un equipo llamado a estar en la zona noble, falta ajustar cositas y recuperar efectivos, que seguro que iremos a más. El Rubén ens diu que va ser emocionant tornar a viure el futbol professional i a més contra tot un rival com el Rayo i a Vallecas. Pel que fa al partit, van patir massa, diu, en les entrades laterals i pilota aturada, una mica el que comentaves tu també, Joan, al principi, però content perquè aquest equip va demostrar que li pot plantar cara a qualsevol. Em quedo potser una mica amb aquesta conclusió, no? Que segurament és un bon punt de partida. L'estrena no era gens fàcil, tot un estadi com el de Vallecas, que després ve el Mallorca, que després ve l'Espanyol, ara ho parlarem també, però si més no, Enric, vaig amb tu, és un bon punt de partida. Tot i, evidentment, marxar sense el botí, però hi ha coses sobre les quals construir.
Sí, jo crec que si aquest partit doncs, l'acabes amb... que podria haver passat amb 5-1, perquè podria haver passat perfectament. És a dir, si tots els xuts del travessi entren, acabes amb un 5-1, allò. Però el fet de l'actitud que poses... jo crec que dius, ostres, doncs podem competir contra els grans, els podem posar contra les cordes, és a dir, i jo crec que hi ha partits amb altres, és a dir, amb altres equips que el Sabadell no els perd. Jo crec que amb l'actitud aquesta no l'hagués perdut o no hagués perdut a aquest punt que estava quasi menjat. I per això jo crec que realment, jo abans de començar dic, mare Déu, la que ens caurà. Abans de començar, sí, abans de partir, la que ens caurà, perquè havia vist el Rayo, se va passar i tot això.
Del Mallorca.
És el Rayo. I vaig dir, mare Déu, la que ens caurà. Però després vaig dir, no, dic que sortim amb ganes d'allà. I a partir d'aquí, extreure coses bones, d'allò bones, encarar l'equip i a competir amb tots els equips. Perquè clar, es poden treure punts.
Al final, no hem d'oblidar, també Trivi, que el Rayo partia amb aquesta certa avantatge d'haver jugat una setmana abans contra el Mallorca, d'haver tingut ja una setmana de Lliga. Bon equip, un equip ordenat, l'equip dirà hola, agressiu a dalt, en la pressió. És que clar, avui també comentàvem precisament això a l'Hotel Suís, que és que coincidíem en veure el Rayo com un dels equips que després ens podem equivocar i poden passar moltíssimes coses, evidentment, però és un dels pressupostos més potents de la categoria la temporada passada i és un equip que si no els veiem a dalt serà estrany.
Serà molt estrany, al final. Jo sí que vaig tenir moltes vegades la sensació d'aixicar agua en nosaltres, però aixicar-la bien. Tanmateix el Rayo, al final, és junt amb l'Sporting l'únic equip que és anecdòtic, no? Però que ha aconseguit el 6-6. Llavors això s'ha de tenir en compte. El Rayo és un equip que va anar a casa del Mallorca, tot i que és veritat que per circumstàncies això de casa fora no té tanta importància com altres anys, però que va anar a casa del Mallorca al final li va guanyar. I el Mallorca ahir, jo el vaig escoltar per la ràdio, l'Espanyol Mallorca, des de l'Espanyol s'estaven fent creus perquè el Mallorca va anul·lar a l'Espanyol. I l'Espanyol, en principi, és el tot poderós espanyol que ha d'arrasar aquesta segona divisió. No estem parlant, com deia abans el company, de, amb tot el respecte del món, d'algun equip de tercera o algun equip fluixet, entre cometes, a segona B. Estem parlant del Rayo Vallecano. És que els suplents del Rayo Vallecano, quan eren els canvis, jo deia, bueno, a veure si nos alivemos un poco. I és que el que entrava, era més bo que el que sortia. Llavors, clar, no vam jugar contra qualsevol, vam jugar contra un equip que molt segurament estigui no només entre els sis primers, que això segur, sinó fins i tot, jo dono tan candidat a estar entre els tres primers.
Això passava, per exemple, amb el candidat Víncula, a la segona meitat, que dius, ostres, tens a Víncula a la banqueta. En fi. Joan, ens diu l'Uri Puig, via Twitter, amb el hashtag TP946, que fa campanya una mica del que dius tu, de fer bandera d'allò de per més jugadors del Sabadell al centre d'Esport Sabadell.
Sí, no, és que, a veure, jo sóc molt de Sabadell, molt, i a mi m'agrada que hi hagi gent de la casa, és a dir, quan, per exemple, un parla de Juvenal, dius, ostres, i quan va jugar al Sabadell, després de molts anys, de moltíssims anys en el món del futbol, juga al Sabadell, arriba al Sabadell, dius, ostres, aquest tio és de Sabadell, no? Que sempre recordàvem Antonio Hidalgo, no? Que era l'últim jugador format al planter que havia estat a la primera plantilla, i dius, ostres, pues que Antonio Hidalgo... Antonio Carnero, i dius, ostres, ha format el planter del Sabadell, però clar, estàs parlant de l'any 98, 99, 2000, dius, ostres, havien passat molts anys, no? Arriba Juvenal. Jo crec que és important, no?, també, que hi hagi futbolistes del planter, o que la gent del planter vegi que pot arribar a la primera plantilla. Jo crec que és un, no sé si és un deute pendent, però una assignatura pendent que té... els últims anys al centre d'esport Sabadell, no? I que, mira, s'ha donat la circumstància que ara, aquest cap de setmana passat, però potser passa més, no? I jo crec que val la pena que aquestes coses passin en un club com el Sabadell. I crec que ara, doncs, amb Antonio Hidalgo i amb Juvenal poden passar, no? De dir, ostres, doncs mira, un juvenil o un nano jove, ostres, que tingui l'oportunitat, no?
I més amb aquestes convocatòries de 23 jugadors. Al final convidem precisament això, a completar-les amb jugadors del planter. Precisament, curiositat, l'últim jugador del planter format durant uns anys a l'Obrador que va treure el cap va ser Sergio Montero, que al qual també li deien el Chino Montero, i l'altre dia va jugar el Chino Astals. Allò que va fer la curiositat. Trivi, que volies dir alguna cosa, em sembla, no?
Sí, no, estic molt, molt d'acord, de Sabadell o dels Vallesos com a mínim, no? Al final, si volem ser capital de futbol dels Vallesos, crec que hem de donar oportunitats als vailets de la ciutat i dels Vallesos. Al final és una qüestió jugant a diversos equips de la ciutat, molt, no, jo és que el Sabadell no me cae bien porque es que no dan oportunidades a gente de Sabadell, no? I tu passes a mirar i com deia el company, doncs és veritat, no? Moltes vegades ostres, mirem primer dins, a veure si tenim qualitat suficient, que això és una altra, però si tenim qualitat suficient, ostres, anem a apostar. Al final, llenties de 23, jo crec que una persona com a mínim dels Vallesos pot haver-hi perfectament. I és un equip, és una cosa de reenganxar la ciutat, que al final quan tu tens jugadors de molts jocs està molt bé, fantàstic. Però si pots tenir una essència que sigui de la ciutat, tens el segon entrenador. Tens el primer entrenador que és de Canovelles, que és d'aquí al costat. Ostres, anem a apostar per gent d'aquí i donar-li un... No seré l'Atlètic de Bilbao, ni molt menys, però sí a donar-li un... Hasta endavant, perquè sigui. Per així enganxem també la ciutat i és una assignatura pendent de fa molts anys. Mira, fet, jo tinc 30 i no recordo, excepte en Genís García, Jordi, el porter, Montero, perquè no va acabar de jugar... No recordo gaire gent, Juve, que sigui d'aquí.
A mi em passa el mateix que tu, Trivi. Som de la mateixa quinta, que se'n diu, i tampoc trobo un Sabadell molt arrelat com el de, jo què sé, anys 70, anys 80, principis dels 90, també. Però vaja, sobretot, que més quan es dona a través de circumstàncies com que a principis dels 90, no? Que baixes a tercera administrativament i no et queda una altra que tirar de la gent de la casa. Ens diu el Josep Domènech, també via Twitter, que necessitem un Lino sí o sí. Home, si surt la meitat de bo que el capital i no, també ens donem per molt satisfets.
Seria molt bo, que tinguéssim Home. Molina, perquè això voldria dir que jugaríem a primera.
Sí, sí, sí. Deixa'm dir també, deixa'm aquí també llançar una llança, valgui la redundància, en favor del club, no? Perquè en els últims anys sí que és cert que s'ha fet l'esforç de recuperar, per exemple, la gestió del futbol base, que recordem que anys enrere estava en mans d'una empresa externa, i s'ha creat aquesta estructura, o s'està apostant per aquesta estructura de tenir un juvenil a Divisió d'Honor, com s'ha assolidit aquest any, perquè a partir d'aquí el pas que es pugui fer al professionalisme o el pas amateur doncs sigui també més curt, no?, entre un juvenil i un integrant de la primera plantilla. Volies dir alguna cosa tu també, Enric, al voltant d'això?
Anava a dir el que acabes de dir tu fa un moment.
T'ho he tret de la boca, em sap greu.
L'aposta aquesta del club de recuperar realment que es controla el futbol base, és que no té sentit que ho podés una empresa externa com es va fer anys enrere. És a dir, el fet que tu controlis i que puguis pujar jugadors i els jugadors que poden jugar, és a dir, perquè minuts poden tenir sempre un jugador del filial o un jugador de les categories inferiors, en qualsevol partit poden tenir. I minuts el poden tenir. I jo crec que va ser, bueno, per el David devia ser es que estoy debutando a Vallecas.
A Vallecas, sí, saps? Sí.
A Vallecas, és a dir, no és a qualsevol lloc. I per ell va dir, ostres, no estic debutant. Doncs per mi és... Jo crec que s'ha d'anar als jugadors que realment valguin i que se'ls pugui donar oportunitats i que se sentin que poden formar part de la plantilla ja així a l'any següent. O sigui, jo crec que s'ha de potenciar. I més de futbol base i és a Sabadell, doncs endavant.
Puc fer la vuelo cebolleta, Pau?
Sí, tant, home.
Jo he estat a Vallecas... Rayo Sevilla, amb Maradona jugant amb el Sevilla. I ara perquè ho acabo de pensar, però per qui dec tenir l'entrada de... Això era el 91, jo crec que el 91 o el 92, jo crec que més el 91 que el 92. Per cert, Vallecas, és a dir, lo de l'Elx a la final de promoció d'ascens a primera, al camp, bueno... És a dir,
camp per dir alguna cosa.
El senyor Tebas, és a dir, molta lliga, molt tot, vinga, anem a jugar i això, al camp de l'Elx feia pena, era lamentable que jugués una promoció d'ascens, una final de promoció d'ascens a primera divisió en aquell camp. Vallecas és un patatal, és a dir, ha d'haver-hi uns mínims. Si tanta lliga volem, si tanta lliga de primera, de segona A, i aquesta lliga superprofessional i la millor lliga del món i que en circumstàncies com les actuals amb la pandèmia s'estigui jugant i tot plegat, un mínim en un camp de futbol, un mínim,
Mira, doncs fem una aturada ràpida per la publicitat, passen 3 minuts de les 8 del vespre i a la tornada us pregunto precisament per això.
Tribuna Preferent, una hora de tertúlia arlequinada a Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell, escolta'ns, arribem a tu.
Tribuna Preferent, una hora de tertúlia arlequinada cada dilluns a 8:15 a Ràdio Sabadell.
Quatre minuts per sobre de les 8, seguim aquí en directe a Ràdio Sabadell, al Tribuna Preferent, aquest segon Tribuna Preferent de la temporada, la tertúlia del Centre d'Esport Sabadell, aquí a la 94.6, com ja sabeu, recuperada des d'aquesta temporada aquí a la 94.6, aquí a Ràdio Sabadell. Parlaves, Joan, abans de la publicitat, de qüestions de la gespa. Mira que s'han posat també tiquis-miquis des de la Lliga amb el Centre d'Esport Sabadell perquè ha hagut de canviar absolutament tot el que és, ja no només la gespa, sinó l'estructura que portava molts anys, evidentment, que segurament calia canviar-ho, però clar, és que després estàs veient a l'Elche jugant al Martínez Valero sobre terra, pràcticament. La gespa de Vallecas el dissabte tampoc és que fes la millor sensació. I clar, després et demanen el que dius tu, no? Unes exigències que això també al final acaba afectant el pressupost d'un club.
Que és bo pel Sabadell tenir que fer aquestes obres i tenir que doncs, remodelar o maquillar o deixar en bon estat de forma el camp, però clar, llavors vas a Vallecas i, per exemple, la segona part, l'àrea o la part final on atacava el centre d'esport Sabadell, les clapes que hi havia allà, dius, escolta'm, això, és a dir, mirem-ho, no? Mirem-ho, no ho sé, jo crec que hi ha unes exigències per una part, per una sèrie de coses, per exemple, l'exigència de buscar un estadi en cas que confinin una comunitat autònoma. Això em sembla ja, és a dir, és... Escolta'm, calma, és a dir, calma, si no es pot jugar un partit s'aplaça i ja jugarà,
Recordem que el Sabadell, en cas que passi això, que toquem fusta perquè no passi, aniria a Castàlia, a jugar al camp del Castellón.
No, que dius, mira, però no podem entrar als estadis. És a dir, no es pot entrar als estadis de futbol professional i, en canvi, no et diria tota Catalunya, perquè no ara mateix tota Catalunya no, però en molts camps de futbol base pot anar una persona per acompanyar un menor. Nen o nena, per anar al futbol base, al futbol formatiu es pot entrar, és a dir, pot haver-hi públic a les grades. S'està jugant al bàsquet de Lliga Femenina l'altre dia, ahir concretament, l'Uni Girona, en públic a les graderies. L'hoquei herba ha començat les màximes categories, en públic a les graderies. Ah, no, Lliga de Futbol Professional, primera, segona A, no hi ha públic, però tenim uns camps de patates. El camp de l'Elx, un camp de patates, primera divisió. El camp del Rayo, un patatal, segona divisió. És a dir, per unes coses et demanen unes exigències i per unes altres, unes altres. Em sembla que s'hauria de controlar tot aquest tipus de coses.
El Roger Capella ens diu a Twitter que tindrem una de les millors gespes de la Lliga. En això ningú ens podrà dir res.
No, i hem d'estar contents, evidentment, per la gent que som de Sabadell i pel Centre d'Esport Sabadell i pels rivals que visitin el Centre d'Esport Sabadell, perquè recordem, aquest any la segona està ple d'històrics, és a dir, el calendari del Sabadell, debutar al camp del Rayo, anar a Mallorca, rebre el primer partit l'Espanyol, és a dir, ostres, són partits d'entitat. L'altre dia, el dissabte, quan dius, ostres, juga el Sabadell, ja només el fet de que te'l facin sempre per a banda de Ràdio Sabadell, que és molt important escoltar
sempre,
Ràdio Sabadell,
sempre.
Escoltar el Sergi, el Pau, l'Adri...
I amb les imatges aquesta... sincronitzades, no ens cansarem de dir-ho, eh?
Però dir, ostres, el fet de dir, pues, l'altre dia gol, si el fan per Movistar, per la plataforma que el veig, i dius, ostres, això és d'entitat, no? Tenim, per una part, una lliga de molta entitat, però llavors veus alguns camps, i en el camp del Rayo era en zones puntuals, no era el camp de l'Elx, eh? Però jo estic orgullós que el camp del Sabadell, el dia que debuti el Sabadell, aquesta temporada segona, a la nova Creu Alta contra l'Espanyol, ostres, tingui una imatge guapa. Però també crec que s'hauria d'estudiar per part de la Lliga el fet que puguin anar els aficionats.
Sí.
O una part d'aficionats, un aforament, no sé si dir-te, del 30%, del 20%, però crec que s'hauria de donar aquesta oportunitat, perquè si es fan mesures es pot fer bé, és a dir, perquè al final si hi ha un 30% de l'aforament del Centre d'Esport Sabadell que a dia d'avui amb els socis no crec que l'omplis.
No pas, per tant, no arribes al 30%, tot, no.
Per tant, tots els socis podrien anar, i si a tu et diuen que has d'anar a veure el Sabadell Espanyol i que has d'estar 2 hores abans o 2 hores i mitja abans al camp per veure el partit, o que el teu torn és aquest moment per entrar a l'estadi, ho faries. Llavors, les exigències de la Lliga, per una banda, són molt grans i per una altra, no ho són.
A mi em sobta també perquè els reglaments de la Lliga sobre aspectes televisius en aquesta qüestió concreta sobre la gespa són molt estrictes. Diuen que la gespa ha d'estar perfectament verda, uniforme, i entre 20-30 centímetres d'alt, però vaja. Enric, volies comentar alguna cosa?
Bueno, primer això del camp, sí. O sigui, jo crec que va ploure, sí, a Madrid devia ploure el dissabte, tot el que vulguis. Però sí que és veritat que hi havia zones que dic, mare Déu, estem en un camp de segona i un històric, i a veure, pot haver-hi un dia, pot haver plogut molt tota la setmana i que la gespa, doncs mira, pel motiu que sigui, no, però bueno, tampoc crec que va ser el cas, i això s'haurien de fer mirar. També el camp ens quedarà molt guapo, amb totes les reformes, i ara maco, doncs imaginarà més. I jo estic amb el Joan amb això dels estadis. O sigui, hi han... L'altre dia parlàvem de fórmula formatiu, que no són a tots els llocs, perquè depèn de qui té la instal·lació i decideix o no, però en molts es fa. Hi ha bàsquets s'ha anat, Alemanya i Itàlia s'ha anat. O sigui, jo penso que podríem començar a plantejar. La cosa és que ja no dintre l'estadi, perquè si et mira l'estadi em dius tens aquell lloc i no pous d'aquí, cap problema. Perquè a Sabadell hi cabríem tots els socis ara mateix i sobrarien llocs.
Però el problema el tindries a llocs com a Castàlia, per exemple.
Castàlia, doncs aquí és quan suposo que la federació i amb els ens sanitaris tot això diu, vale, poses un tant per cent i poses un tant per cent d'assistència i per sorteig. O digues, sí, estic disposat a anar, perquè jo penso que jo crec que es podia anar. Mira, ben fet, es pot anar. Ben fet, es podia començar, no et diré ara a l'octubre, però almenys de cara a novembre, desembre, o fins i tot al gener, començar a plantejar-s'ho, perquè és que jo crec que també es necessita i hem de començar a dir el problema ve lo de sempre, què passa abans i després del partit, però això ja ho veuràs. Però dintre l'estadi, si et marca la teva localitat, no tens cap problema. Jo ho penso així. Jo crec que hauria de començar a ser valent la Lliga Espanyola.
Clar, aquí el principal problema, entraríem en una qüestió ja també de competències, dels clubs que no puguin complir aquest aforament, perquè en tenen més a qui li dius que es queda fora i a qui li dius que es queda a dins, però sí que és cert també que és el que... El Sergi ho comenta molt en el futbol també, que el futbol sense aficionats no és futbol. Ens permet certes coses, com poder escoltar perfectament els jugadors, instruccions, etc. Però això no és l'esport que ens agrada, no, Trivi?
No, per res, per res. És un entrenament amb uniforme. Sí, és així, sí, és així. El futbol sense aficionats, doncs és com un partit sin goles. Bueno, està bé, no? Però no, li falta. És, al final és l'afició, és l'essència del futbol. Sense afició, vale, ara estem i hem pagat el carnet gustosament com una inversió per l'any que ve o la temporada que ve poder veure el Sabadell a segona divisió. Però si això dura X temps, al final perdrem interès, perquè ir a la canxa els domingos o quan toqui és el més important. I tema d'aforaments, etc., al final jo crec que una miqueta és el futbol modern, el futbol negoci, no? La tirem cap endavant, primera i segona, que dona diners amb televisions i a més, i l'afició ja ha pagat el seu carnet perquè som així, i després si poden entrar o no, doncs ja ho veurem. També és veritat que jo suposo que és un tema més aviat de que no saben què fer amb els grans. Amb els petits, al final, nosaltres ens ho maneguem, i a Cornellà, Sant Andreu, etc., s'ho poden manegar, però clar, amb temes de Madrid, Barça, Atlético, etc., tot el tema logístic suposo que és massa feina i per això no s'hi han ficat. Però no és lògic que els toros vulguin anar, per exemple, i no estic parlant, no ho dic per tema ideològic, no. Ni molt menys, perquè els toros, la plaça està llena, pot semblar correcte o no, però que el futbol no. Llavors, o tots o ningú. Normalment jo crec que ara, en tot el tema de la vuelta al cole, i ho dic de primera mano, la vuelta al cole i que ve novembre, octubre, etc., jo crec que ens podem anar oblidant fins com a molt mínim l'any que ve de veure futbol.
Ho va dir Tebas, de fet, en aquest sentit, que la cosa... No seria una qüestió de curt termini, precisament. No s'ha fixat una data límit de tornada de la gent a l'estadi. Però vaja, ens podem oblidar tots, ja de totes, de veure el Sabadell Espanyol d'aquí 15 dies a la Nova Creu Alta, malauradament, perquè quin partit també per estrenar-se a l'estadi. La setmana que ve ho explicarem. Al final, Joan, també això és una qüestió... I potser ens estem desviant en certa manera. Ara reconduirem i tornarem a parlar del Mallorca i de la pròxima jornada, però per rematar el tema, perquè al final aquí em sembla que és un debat interessant també, en aquest sentit hi ha fins i tot un perjudici econòmic pel club, i m'explico, pels clubs en plural, perquè aquí ho deia una mica el Trivi, qui tingui aquest sentiment més de pertinença cap al Sabadell, perquè el Sabadell és el club de tota la vida, es farà soci, pugui anar-hi o no pugui anar-hi. Aquell aficionat al que el vas enganxar amb el play-off, que no segueix especialment el Sabadell i que estava pensant a fer-se el carnet de soci ara a segona divisió, segurament aquest el comences a perdre ja. I això són
clar,
diners.
Però és que si ara, a dia d'avui, per exemple, la gent sapigués que pot anar a veure l'Espanyol en directe, el Sabadell que tindria 1.000 socis més, 1.500, és a dir, tindria una xifra molt més elevada de socis que té a dia d'avui. Està clar que el carnet el pagues i pel Sabadell ho fas. I si l'any que ve no has anat a cap partit aquest any i tornen a estar a segona, et tornaràs a fer soci, encara que no puguis entrar a l'estadi. Parlava el Trivi dels grans. Clar, els grans els interessa d'alguna manera. És a dir, o et donen diners per una altra banda, amb el tema de televisió, o en els grans, Barça, Madrid, Atlètic de Madrid, encara que sigui una capacitat de 20.000 o de 30.000 al Camp Nou i al Bernabéu, els interessa, perquè això són entrades. És a dir, quan hi hagi la Champions al Camp Nou, si el Barça pot vendre entrades a X preu a determinada gent que és capaç de pagar 300 i 400 o 500 euros o 1.000 euros per anar a veure un partit de la Champions del Barça, els clubs necessiten aquests ingressos. I està clar que amb el Sabadell, jo crec que tots els socis, aficionats, tenim clar que hasta nueva orden i no saps quan serà això, no aniràs a l'estadi. És a dir, tenim el gust de que el podem veure per televisió i escoltar-lo per Ràdio Sabadell, que això és fonamental ara mateix. Això és fantàstic. Jo ho tinc molt clar. És a dir, jo sé que no aniré a veure el Sabadell espanyol, però m'agradaria. També m'agradaria anar aquest cap de setmana a viatjar a Mallorca i anar a veure el Sabadell, però escoltava el Sergi. No sé si hi ha novetats, però clar, fins i tot els mitjans de comunicació que feu els partits en directe, tots els partits en directe, heu d'estar pendents a dia d'avui, que encara no sabeu si podreu fer el Mallorca-Sabadell.
És a dir... Mira, aquí t'explicaré la interioritat del Rayo Sabadell. Ja, però, diria que fins dos dies abans, un parell de dies, tres dies, el dijous. El dijous va ser el dia que vam confirmar, dos dies abans del partit, vaja, perquè va ser dissabte. Fins dijous no ens van confirmar que Ràdio Sabadell tindria cabina a l'estadi de Vallecas. Vull dir, al final en aquestes estem també nosaltres.
Em sembla ridícul, Pau, em sembla ridícul. És a dir, és que a veure, una emissora pública que fa tots els partits del Centre d'Esports Sabadell, és que t'haurien de donar l'autorització per tota la temporada, per anar a tots els camps d'Espanya, perquè vas a fer feina, vas a treballar i has d'esperar dos dies abans. Són d'aquestes coses que em queixo i no tinc res en contra del senyor Tebas, eh? És a dir, ni el conec. Tenia el telèfon abans, però... I ara potser també, eh? Però abans era un altre càrrec. Tenia uns altres càrrecs abans d'estar a la Lliga. Era més assequible parlar amb ell.
Li podries enviar un missatge en directe, aviam si ens diu alguna cosa, una salutació al Tribuna Preferent.
Et trucava ell per entrar en directe. Però no tinc res en contra, però aquestes exigències que posen no van acorde algunes altres coses. I jo entenc, eh? Ja et dic una cosa, ho tinc molt clar, que aquest any... És que fins i tot et diria tota la temporada no anirem a l'estadi, malauradament, perquè ens agradaria anar a l'estadi i veure els grans partits d'aquesta temporada, perquè no té res a veure el futbol professional, la segona, no té res a veure amb la segona B, no té res a veure, és fantàstic, és que hem d'estar contents la gent del Sabadell.
Vinga, Enric, remata tu aquest tema i llegim més missatges a Twitter.
Jo amb això l'altre dia parlava amb el Roger Benet i coincidíem els dos que diu, els socis que són, està molt bé que siguin els que són, però si estiguéssim a estadi serien molts més. Hi ha molta gent que li ha frenat el temps de no poder anar a veure el partit. I el que és de Sabadell de tota la vida, del Sabadell de tota la vida, es farà soci, encara que no pugui anar cap dia al partit, a veure cap partit, es farà, perquè és el sentiment arlequinat. La segona cosa que dic amb això és dir, jo crec que aquest any, malauradament, és l'any que més necessitàvem públic a l'estadi, perquè ja coneixem l'equip. Que l'equip, amb tota l'afició al darrere, que es posa allà a crear com boig, es creix directament. I una de les, amb els bosses parlant, que anem al temple, moltes vegades parlem, oi, quan les coses necessiten aquell empenta per fer un pas endavant, que no se'n vagin avall, com han fet molts partits enrere. Per tant, psicològicament, aquí tot el que ha estat la gent del club els hauran de preparar bé, perquè el fet de no sentir tot el gol nord cridar, tot lateral cridar, tot allò cridar, potser els hi passa factura.
Participa a Twitter amb l'etiqueta TP946.
Doncs això, que ens podeu deixar el vostre missatge a Twitter. Teniu 11 minuts i entre tots els participants sortejarem demà sortejarem productes, de fet, durant tota la temporada, oficials del Centre d'Esports Sabadell. Llegim uns quants missatges més. Mira, en referència a això, el Martí ens deia fa uns minuts que el Sabadell podria demanar a l'LFP poder ser referent en una prova pilot posant-hi pública amb l'Espanyol. Una gespa nova, reformes a l'estadi, primer partit, bon rival. Som referent històric, com en el primer partit que es va disputar amb enllumenat artificial a l'estadi. Aquí queda la proposta. Si el Joan després li vol enviar un missatge al senyor Tebas, Enric, volies dir alguna cosa?
Jo la voto.
També la votes a favor, perfecte.
Jo la voto.
La votaríem molts.
I tant, i tant.
Jo crec que la primera...
Podem fer una enquesta, Pau, o no?
El què?
Podem fer una enquesta
sí,
sobre això?
Sí, clar.
I votem que sí?
Sí, 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 sí. Enviem una carta conjunta al senyor Tebas i aviam si en 15 dies ens deixa obrir el temple. Jo crec que el primer cop que entrem tots serà com un primer dia d'escola quan érem petits i tornàvem a veure tots els amics, o serà una sensació de pell de gallina. I vaja, referent a la qüestió del partit i ja rematant els missatges sobre el Rayo, per exemple, ens deia l'Oriol que un equip va ser molt valent al Sabadell, trobant a faltar una mica més de fons d'armari, i ara també ja introduirem, com diem, el pròxim partit contra el Mallorca. El Josep ens deia que va ser un partit sense reserves, plantant encara un equip superior en el pressupost. Tan sols la lesió va canviar el resultat, i això del pressupost ens servirà també ara per parlar del Mallorca, perquè equip descendit de primera divisió, sinònim d'un dels tres millors pressupostos de la categoria, ni que sigui per allò de compensació del descens. Per exemple, tenia més missatges per aquí. El Gerard Riera ens deia que al final el partit es va resoldre per petits detalls com l'error de Néstor o el de Grego, però calma, que això acaba de començar, i segur que quan s'agafi un bon to físic i es recuperin tots els jugadors lesionats, sumarem molts punts. El Gabriel, que ens deia, inici esperançador i bones sensacions. Aquest equip promet grans alegries aquesta temporada. Bé, tots els missatges, molts missatges que hem rebut avui també amb l'etiqueta TP946, que no podem llegir tots, però seguiu participant, de veritat, que intentarem llegir tots els missatges en els pròxims programes, i us agraïm molt la vostra participació. Ja sabeu que podeu guanyar productes oficials del Centre d'Esport Sabadell. Mallorca, parlant de pressupostos, parlant de seguir amb aquesta posada a punt, recordeu, diumenge 4 de la tarda, queden 6 dies pel partit, horari ben diferent, i tu sabràs molt bé, Joan, un diumenge a la tarda a Mallorca a setembre, què vol dir això? Calor a les 4 o...?
Xafogor, sol, no? És a dir, jo és que, clar, quan veus diumenge a les 4, Mallorca-Sabadell, i torno a lo d'abans, dius, però a veure, qui és capaç de posar un partit? Perquè però això, si hi ha previsió de pluja, ho entenc.
Sí.
Però, clar, és com Andalusia més de juliol, és a dir, depèn de quin lloc, ara mateix... Serà, bueno, a ple sol el partit.
Però això entra en el desgavell aquest, fins i tot de seguir programant partits en divendres i en dilluns, sabent que després t'ho tiraran enrere i que aquests partits hauran de ser reprogramats. Que això als clubs els hi deu fer una gràcia que vaja, però bé, en fi.
Són unes guerres que tenen allà, Federació Espanyola, la Lliga de Futbol Professional, però que no haurien d'afectar els protagonistes, no, que són els futbolistes. Jo crec que un Mallorca-Sabadell un 27 de setembre, doncs és un partit per les 8 del vespre, o per el... Bueno, com l'altre dia al camp del Rayo, és a dir, dissabte 9 de la nit.
Trivi, em deies abans que vas estar seguint el Mallorca contra l'Espanyol també.
Via ràdio Marca vaig estar seguint, i era de l'Espanyol, i jugaven completament al Mallorca, que estava anul·lant a l'Espanyol, al tot poderós Espanyol. Llavors, bueno, serà un partit bonic, i tan bonic com complicat. Al final és un precandidat i hem de sortir a competir, a intentar guanyar, però sent conscients de que, bueno, que si ens presentem davant del Mirandés amb 0 punts, doncs és fins a cert punt lògic.
Un Mallorca que, evidentment, ha de ser un altre dels equips cridats a estar a la zona alta. Enric, això sí, deixeu-me dir, 0 gols contra el Rayo la primera jornada. Ara serà el mal del comentarista i el gafe, ja em perdoneu tot plegat. Cap gol contra el Rayo, cap gol contra l'Espanyol. Esperem que ja tinguin un tercer partit a 0, però partit complicat, eh?
Sí, el partit complicat. Ara he mirat el temps, Joan, o sigui, diu una màxima de 22.
Sí, aquest cap de setmana les temperatures baixaven també.
Baixa la temperatura, potser no farà la calor aquella, però bueno...
Sí, però no crec que quan van posar l'horari sapiguessin la previsió, eh? No, està bé, eh? 22 graus aquella hora està bé, eh? Però no crec... I fins i tot també pels periodistes, pels companys periodistes, no és una hora de futbol anant a Mallorca jugar el diumenge a les 4. Perquè, clar, hauran de dinar a la 1 o a les 12 i mitja.
Es queixava Joan Luis García Plaza, l'entrenador del Mallorca, després de la roda de premsa, és a dir, després del partit contra l'Espanyol, a la roda de premsa, li preguntaven precisament per això, perquè el Mallorca ha hagut de jugar contra el Rayo a les 4 de la tarda i contra l'Espanyol a les 4 de la tarda. Per tant, el Mallorca jugarà 3 partits seguits a aquest horari. Però bé.
Bueno, pues, m'agrada que es queixi, eh? Això és bona senyal pel Sabadell. Sí.
Bueno, pel que fa al partit, el que em deia abans del partit, bueno, jo penso que el plantejament ha de ser el mateix. Possiblement té una setmana més. Possiblement no ser tan incisius al principi, perquè si no ja veiem que a nivell físic el Sabadell respecte a altres li falta una miqueta encara. I suposo que els equips més grans, els que han d'estar en teoria per pujar, els d'última mitja hora poden fer molt mal. I si tu ja vas fos... Però jo crec que el plantejament és ser valent a dalt i a mossegar i mira, si treus algo positiu, fantàstic. Si te'n vas allà amb bones sensacions però no ho has aconseguit, estàs parlant d'un descendit de primera. O sigui que jo crec que ser la balança de no anar a tope al principi però després no aguantes, sí, perquè faltarà físic, però jo crec que ha de ser valent el Sabadell.
La sensació és que la guerra del Sabadell potser comença a partir del quart partit, no? Que no ens hem de tornar bojos per si tenim aquests trimers 3 partits no acaben de rutllar les coses pel que fa a resultats. Al final la Lliga del Sabadell anirà més endavant. Trivia, et pregunto també, i amb això ja pràcticament començo a rematar-ho perquè tenim 4 minutets, per si una de les claus ve del partit, i diré una evidència, per la recuperació d'efectius que pugui tenir també Antonio Hidalgo, que aquí per cert dèiem al principi que està pendent també de l'Eix Coc, estem pendents del comunicat del Centre d'Esport Sabadell. Sembla que les proves mèdiques que se li ha fet ens farien ser menys optimistes pel que fa a les primeres exploracions que parlàvem avui a l'Hotel Suís, que potser ho tindria en certa manera més complicat per arribar al partit del Mallorca. Ja sabeu que qualsevol petita dolència muscular, si o és un cop o a la mínima que pugui haver-hi alguna cosa, allò ja és un temps de baixa, al final és un problema muscular, però per recuperar homes passen les claus també del partit, no?
Sí, completament. L'Eix Coc jo crec que és fonamental en tot l'equip, i la defensa més, però fonamental. I després, no ens hem fixat en Jesús Olmo, però Antonio Romero va jugar tot el partit, des de feia molt de temps. Llavors, clar, tenir recanvis és fonamental. Després, Pau, em deixes una petita reflexió?
I tant.
Sí, que crec que com a club som un poco cenizos, un poco pupas, perquè si no recordo malament, bueno, no ho recordo malament, el 28 del 5 de l'11, quan vam pujar a Ipurua, vam coincidir amb l'època gloriosa del Barça, del Champions, etc.
Mateix dia.
I aquest any, sí, el mateix dia. I aquest any que hem pujat a segona i podem tenir aquesta base que estem a segona divisió, ens passa el tema del Covid. Llavors, jo no sé què passa, però un poc cenizos som.
També és veritat que hem anat a pujar en un dels anys més complicats,
perdent
el lideratge al final, havent de passar 3 rondes duríssimes, però vaja, beneïda segona divisió que hem anat a enganxar aquest any bé...
I en l'any més important, Pau, tenint en compte la segona que s'ha creat. I el que es crearà, i ara amb aquests subgrups i tot plegat, era la temporada per pujar.
Perquè, de la que no som els librats.
Si ara tinguéssim que pensar en aquesta segona B, amb un grup d'11, quedar entre els 3 primers i vinga amunt, vamos, Déu-n'hi-do.
Bé, 41 partits queden per endavant, molta tela per tallar, ha estat un inici de temporada i bé, queda moltíssim. Queda res, un minut i mig, el temps que falta pràcticament perquè obriu vosaltres la porra del pròxim partit. Amb l'etiqueta porra 946 ja sabeu que podeu guanyar un sopar per 2 persones al Brutal Gastrobar. Així que per anar finalitzant, Joan, tu què me'n dius?
1-2, vaig posar 1-2 al Camp del Rayo i va haver un moment que dic, ostres, encara encertaré la porra i no vaig encertar. 1-2, Mallorca 1, Sabadell 2.
Enric?
Com que el Mallorca es quedarà 0 per tercer partit consecutiu, 0-1.
I Trivi, tu què?
Jo puc repetir el resultat, no? 1-2.
1-2 també, doncs.
Ens marca Lago Júnior, però remuntarem.
Lago Júnior, li apuntem al gol del Mallorca, també un vell conegut de la parròquia arlequina, del jugador africà del Mallorca. Joan Barberà, company de la xarxa, gràcies per haver estat aquí al Tribuna Preferent.
Gràcies a vosaltres, Pau, a tope i endavant.
Enric Lozano, també, moltes gràcies, una abraçada, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
I Alejandro Triviño Trivi, també gràcies per haver-nos acompanyat uns minuts aquí a Ràdio Sabadell, que vagi bé.
Moltes gràcies, un plaer, vagi molt bé.
I una abraçada també del Roger Benet, que ha estat a les vies de so, servidor Pau Vituri, que s'ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa. Dilluns que ve, més Tribuna Preferent aquí a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé.
Guanya marxandatge oficial del Centre d'Esports opinant a Twitter amb l'etiqueta TP946.